des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més al Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Avui és dimarts una mica fred, que sembla que ha vingut l'hivern ja. Susana Pagès, què tal?
Hola, bon dia, gràcies.
Agustí Arbós.
Hola, molt bones.
Teniu fred o no?
Bones. Rivera. No tinc temps de venir.
Doncs, si us sembla, comencem amb un tema de política que va sortir ahir a mig matí, migdia. Puigdemont demana a Sánchez que se sometia a una qüestió de confiança un any després d'investir-lo. El president de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat a Pedro Sánchez que se someti això, una qüestió de confiança al Congrés, i ha llançat un advertiment al president espanyol. Recordem que la qüestió de confiança no és una moció de censura, que són dos conceptes que potser es confonen. Si us sembla, escoltem primer en Carles Puigdemont i després recuperem el tema.
Durant aquest any hem demostrat capacitat i voluntat de negociar per arribar a acords concrets. Però en aquesta hora de fer balanç, els avenços en allò en què ja estem d'acord són escassos. Els treballs que requereixen superar discrepàncies s'allarguen i es dilaten sistemàticament. La descoordinació entre allò abordat a Suïssa i la praxi del govern espanyol és molt preocupant. Avui no hi ha amnistia, perquè una amnistia que no és completa no és amnistia. El Tribunal Suprem s'ha declarat en rebel·lia contra una llei aprovada pel Parlament espanyol. I això és un fet d'una gravetat extraordinària. Però el president Sánchez ha estat incapaç de fer ni una sola declaració, ni una compareixença per posicionar-se davant d'aquesta amenaça a la democràcia, com s'hi ha fet, d'altra banda, quan hi ha hagut casos que han afectat a la seva família. El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària que li demanarà al president Sánchez, si s'aprova aquesta iniciativa, que demani sotmetre's a una qüestió de confiança.
Doncs la resposta tampoc s'ha fet esperar. De fet, Pedro Sánchez ja ha dit que descarta la moció de confiança, aquesta, la qüestió de confiança. Llavors, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, diu que la qüestió de confiança proposada per Junts és un error.
I el que puc dir en nom del PSC i de forma clara és que Junts es torna a equivocar. Junts, i en aquest cas el senyor Carles Puigdemont, es tornen a equivocar perquè en aquests moments els ciutadans i ciutadanes el que demanen és justament decisions que generin estabilitat i que generin prosperitat i, per tant, política constructiva i útil. I precisament aquesta proposta que posa el senyor Carles Puigdemont i Junts sobre la taula d'impulsar una moció de confiança provoca justament el contrari, inestabilitat i retrocés, inestabilitat i incerteses. Per tant, reitero, des del nostre posicionament i la nostra opinió, és que Junts i el senyor Carles Puigdemont s'equivoca plenament en aquesta proposta i en aquesta decisió.
Què en penseu, Agustí?
A veure, des del moment en què van acabar els resultats electorals, jo crec que tot això ve d'aquells resultats, recordem-los, en què Junts, i de fet també Esquerra Republicana, però depenien d'aquests, em sembla que en total eren 13, 14 diputats al Congrés que podien permetre una investidura i una possible estabilitat al govern, i Junts això va fer servir per negociar un seguit de qüestions agafant aquesta oportunitat d'aquesta força que se li havia donat a les urnes i donada l'aritmètica global, evidentment, que el posava en una situació important a l'hora de negociar. Tots sabíem que el PSOE, a l'hora de complir acords, el PSOE i el PP, els grans partits espanyols, a l'hora de complir acords que beneficien a Catalunya, poques vegades acaba d'arribar a bon port, i aquesta vegada sembla que no és una excepció. Semblava que es havia avançat molt, al principi sobretot hi va haver una mica d'esperança pel que fa a l'amnistia, però al final ja veiem aquest estat corrupte absolutament, doncs, on ha acabat l'amnistia, on ni tan sols els compromisos bàsics de que el president Puigdemont i d'altres aliats poguessin tornar amb tranquil·litat a Catalunya, doncs ni tan sols això s'ha complert. I altres temes d'inversió econòmica, temes de competències, havia parlat de la competència d'immigració, temes de la competència sobre els trens, la Renfe, etc. Clar, tot això ha quedat en aigua mullada, el PSOE cada vegada li interessa menys, no es voldran sotmetre a aquesta qüestió de confiança, diuen que aquest no és el camí. Bé, jo els hi preguntaré després al PSOE quin camí creuen que tindran llavors si no compleixen amb res i a les portes d'uns nous pressupostos per l'any vinent, amb qui arribaran aquests acords.
Jo crec que ningú de les persones que estem en aquesta taula tenim confiança en el PSOE, no? Llavors, demanar una moció de confiança jo crec que és una eina que és útil per intentar avançar, no? Quan veiem que hi ha tota una sèrie de compromisos i hi ha dos partits catalans que tots dos poden utilitzar el mateix joc, el joc de la negociació, i per tant poden fer pressió per tal d'avançar, i veus que no avancem ni en l'ús del català, tant a nivell social com a nivell institucional, que no avancem en temes de finançament, que el tema de l'amnistia, tenim diputats del Parlament de Catalunya que no poden exercir el seu dret a vot, tenim persones inhabilitades que no poden ni accedir a l'estat espanyol, tenim un president com el senyor Puigdemont que no pot ni trepitjar a casa seva, i tenim centenars i milers de persones represaliades, i això no s'ha resolt. Parlar de convivència com a mínim és cinisme, no? Parlar de que això ja s'ha acabat, el procés està enterrat, no, que estigui en un moment de letargia no vol dir que això s'hagi acabat ni que s'acabarà. Llavors jo crec que el fet d'intentar pressionar per tal d'avançar en un d'aquests temes i en tots alhora és allò mínim que s'ha de fer, i crec que aquí en Carles Puigdemont ho fa molt bé en aquest sentit de demanar-ho. Paral·lelament també hi ha declaracions de l'Oriol Junqueras, no?, que deia que no hi ha cap pressa perquè mani PP i Vox, i a mi això em genera una reflexió. Estic d'acord en que no hi hagi pressa, també perquè a nivell intern tant Esquerra com la majoria de partits independentistes catalans no estan encara reestructurats suficientment com per poder fer un nou embat, però és evident que aquest país sempre hem avançat o ha canviat les coses amb un govern socialista de la Generalitat que no ha tingut la capacitat de vertebrar l'Espanya confederal que ells venen, i la veritat és el cafè per tots i Espanya és una i no 51, i paral·lelament el moment en el qual l'autogovern d'aquest país no pot tirar més és el moment també en què paral·lel, tard o d'hora, per tensions internes a l'estat espanyol acaba governant PP, en aquest cas seria PP amb Vox. És qüestió de temps que PP i Vox tornin a governar l'estat espanyol, i el problema de fons és que aquest estat no té una capacitat d'oferir res a Catalunya. No té capacitat d'oferir res que sigui suficient com per calmar una mica la situació política. Per tant, tard o d'hora tornarà a governar PP i Vox. No serà culpa dels catalans, evidentment, sinó que serà una qüestió d'incapacitat d'un estat fallit, i ho hem vist moltes vegades. Llavors, agafar i demanar això jo crec que és una cosa molt senzilla, i que demostra i denota que no hi ha una capacitat de poder resoldre res per part de l'estat espanyol, i que nosaltres com a independentistes ja ens va bé. O sigui, l'objectiu no és com més malament millor, però és, siguent conscients de la situació i dels cicles electorals i de la teoria del pèndol, no? Que no... O sigui, que van i venen les coses, ara estem en un punt de retrocés a nivell individual i col·lectiu, no hem tocat fons encara, a nivell intern poder sí, però a nivell global no s'ha tocat fons encara, quan hi hagi un govern de PP i Vox, que el ritme que van serà més aviat que tard, segurament serà un moment encara de rebre més garrotades, serà un moment de recomposar qüestions internes i de tornar a preparar el següent embat. I esperem que sigui definitiu i poder alliberar el nostre poble, evidentment.
Jo no estic molt d'acord en una cosa. Jo crec que realment al final el tema de la moció de confiança ara mateix no li acabo de trobar molt el sentit. O sigui, tens uns pressupostos que s'estan a punt d'haver d'aprovar, i crec que pots pressionar molt més d'una altra manera a partir dels pressupostos, de l'aprovació o no dels pressupostos. Clar, tirar la carta de la moció de confiança ara ho has de portar fins al final, llavors. Perquè si llavors ara et diu que no, què fas? Vull dir, jo entenc que Junts per Catalunya ha de trencar. Si se'l demana, exigeix això i no se li dona, entenc que és la via lògica. Llavors, realment estem en aquest punt, ja de trencar els acords de govern, no aprovar pressupostos, això, no? Fer que el govern quedi en fallida. Clar, llavors, tirar, que no sigui un farol, no sé com dir-ho, perquè estem ja farts de tots plegats de sentir farols cap aquí, cap allà, farem això i no ho farem, i no arribem fins a les últimes conseqüències, no? I al final no se'ns escapa a ningú, cap dels d'aquí, se'ns escapa de que la gent està cada cop més allunyada de la política, cada cop més farta, cada cop més cansada. Estic d'acord amb el que deies tu, del cicle, en el sentit de que estem anant cap a un extrem, no?, una desafecció bastant gran. Però clar, quan fem coses i no hi ha una resolució immediata que es veu, que una posició molt clara, jo crec que el descrèdit aquest encara es va fent més gran i clar, llavors encara bueno, anem fent que la gent vagi quedant més lluny, més lluny, més lluny, més lluny. Llavors jo per mi hi havia altres maneres de pressionar ara mateix en aquest moment, que no era el de la moció de confiança, sinó eren els pressupostos i aquí se podia, bueno, no, el que deies, se podia apretar més. Confiança cap al PSOE? Molt poca, però molt poca. Però tinguin en compte que estan en una situació de debilitat, perquè això és així, vull dir, necessiten els partits catalans, perquè si no, no poden, o sigui, no poden fer el pressupost, no poden pactar amb ningú més. Crec que era un bon moment, és un bon moment per apretar aquí. I em fa por que aquesta, no, aquesta carta que s'hagi tirat ara faci que compliqui una mica la negociació i la situació. Però bueno, veurem, no? Al final, aviam si al final quina estratègia és correcta, es veu quan passa el temps, perquè en aquest cas, vull dir, fins que no veiem quins són els resultats, serà difícil. Ara, crec que en Sánchez té bastant clar que no s'hi sotmetrà, llavors no sé com anirem. Sempre tenim l'amenaça aquesta, no? Del final, bueno, el que deies tu, el que deia l'Oriol Junqueras, és veritat que ens fa tanta por un govern de PP i Vox que a vegades acceptem coses que potser no hauríem d'acceptar. I això també és veritat, que també és important que ho tinguem en compte, perquè, o sigui, per mi sí que és veritat que crec que hem de, per totes totes, intentar que això no passi, però clar, també hem de mirar a veure quin preu, no? No podem acceptar tot a canvi de que no governin, perquè al final faran el mateix que farien ells, no? Si els donem aquesta carta blanca. Però és complicada la situació.
I amb això que deia, Susana, jo crec que la moció de confiança també és una manera de qui avisa no és traïdor, demanar aquest posicionament del govern respecte a aquest qüestionament sobre en quin punt està la negociació que es va fer de la investidura abans d'entrar a la negociació dels pressupostos és positiu, fins i tot a nivell de relat nostre, perquè arriba un moment que ja coneixem el PSOE. En el moment que comencem a negociar el pressupost, et tracten com si no importessis, faran la seva història i després et faran culpable, diguem, i a sobre els irresponsables catalans no volen aprovar un pressupost tan bo i tan social per tot Espanya pels seus interessos particulars i et reconeixeran. En canvi, d'aquesta manera diem, no, ara ja et vam avisar. No et vas voler ni sotmetre una qüestió de confiança, quan nosaltres el que volíem era intentar salvar aquests pressupostos mitjançant aquest procediment que ens ajudés també a que vosaltres poguéssiu defensar quin posicionament teniu respecte als acords que vam arribar fa un any. És clar, és un molt mal començament. Ara anirem als pressupostos. Si aquests pressupostos s'aproven en aquestes circumstàncies, no veurem res de lo promès. Cada vegada ho tinc més clar. I mira que això és, en Pons Coll dirà pedres a sobre, perquè és veritat, els pressupostos espanyols al final regeixen moltes de les polítiques econòmiques dels ajuntaments, de les diputacions, de consells comarcals, que al final és veritat, això al final limita econòmicament part de les inversions del proper any. Però d'altra banda, si tinguem clar una altra cosa, si s'aproven aquests pressupostos, no compliran cap acord, el 2026 els prorrogaran i ja anirem un altre cop a eleccions i tot el que vam prometre s'haurà acabat. Potser Si durant aquesta legislatura s'ha de fer un cop de força, potser ara és el moment. Fer aquesta reflexió.
Jo quan parlem això de trencar els acords, ho entenc, el concepte, però és que qui trenca els acords que no els incompleix, no? Juguem sempre a qüestions de responsabilitats. No hi ha una llufa, s'ha de penjar una llufa i està de veure qui és el culpable. No? Llavors, qui no compleix els acords, en aquest cas jo crec que és el PSOE. I això, amb això estem d'acord a tots. El problema que tenim aquí és que realment el PSOE, si creiés en el concepte de l'Espanya federal, plurinacional, plurilingüística, el rotllo aquest, ens agradaria més o ens agradaria menys, però hauria d'avançar cap aquí, però és que no avança cap aquí, no hi ha avançat mai. On no hi ha avançat mai suficientment com perquè calmés una mica la situació en una part del nacionalisme català, o sobretot entenent una mica ja pensant en el gran empresariat, en Foment del Treball, no? En la gran estructura d'aquest país que va més enllà del carrer, no? De la gent més popular, per entendre'ns. I no acaben de fer aquest pas, pel motiu X que sigui. L'altra cosa és una mica el joc aquest de barrets, no? Fa anys que veiem, no? el paper d'Esquerra i de Junts a nivell d'estat espanyol no sempre és el mateix, a vegades s'intercanvien els barrets, un és qui és més conciliador, l'altre és qui és més radical en el sentit d'anar a confrontar. Ara potser s'han canviat els barrets, però en tot cas en època de Duran Lleida i Joan Tardà ja veiem això amb els barrets canviats segurament, i jo crec que les dues línies són bones a nivell, o sigui, hi ha dues opcions. El govern de l'estat espanyol, o sigui, a nivell d'estatals no hi has d'anar-hi a fer res, això és una via, no és la via que està aquí a la taula en cap situació ara mateix, i llavors en cas d'anar-hi tens dues opcions, una més conciliadora, negociadora, i l'altra que és més de confrontació. Tant una com l'altra té els seus vans i vents, perquè a canvi a la fi, si a tu et prometen unes coses, necessitem una auditoria constant per veure ja si allò s'està complint o no s'està complint. I en cas de no complir-se, què s'ha de fer? Llavors, el moment del pressupost és el moment clau. Si tu ara aproves el pressupost amb pressupostos prorrogats, acabes el mandat i la legislatura i tindràs poca força, una mica com deia l'Agustí. I les dues línies, la de voler negociar i la de voler fotre canya, són compatibles, han de ser compatibles, si més no. I llavors, a vegades toca un paper de l'auca diferent l'un de l'altre, però crec que totes dues vies són bones, són interessants i són vàlides, i ara realment és quan veurem si hi ha mandat o si s'ha acabat el cicle a nivell d'estat espanyol i anem a eleccions ja. Si això s'allarga o no s'allarga.
Jo crec que ara és una oportunitat, és el que deia, no? O sigui, en el sentit que ara els tenim tan febles, o sigui, tan febles. Enteneu-me, no vull dir que això vulgui dir que ens adonguin de tot, perquè no, i és el contrari, no? Que se'ls ha de seguir, fiscalitzar, apretar, bueno, el que deies, no? D'una auditoria, una constant, perquè realment compleixen el que prometen. Però si volem que ens donguin coses, realment ara és un bon moment. Perquè ara és el moment en què estan pitjor en no sé quant de temps. Vull dir, és un moment, per exemple, la legislatura anterior no s'havia de fer tant equilibri a l'hora de governar. Aquesta ja era l'extrem. Vull dir, van haver de pactar amb pràcticament tothom perquè no governés PP i Vox. Vull dir que ara mateix és el millor moment per aconseguir que ens donin coses. Ara bé, és això, no? Al final se'ls ha de tenir un control, se'ls ha de tenir una vigilància perquè ens en compleixin alguna, que és molt trist, perquè és el que deies tu, no? Al final jo crec que el Partit Socialista té una oportunitat realment de poder fer les coses diferents i de poder aconseguir arribar a acords més amplis i aconseguir que més gent els doni suport, però i tan senzill com comprometre's amb el que fan, no? O sigui, si ells decideixen, prometen, farem, per exemple, jo que sé, el cas del català a la Unió Europea, no? Doncs anar-ho a defensar. Tampoc estem demanant una cosa tan complicada, no? Doncs, bueno, no? Una mica més d'implicació per poder assegurar això. Que llavors, com a independentistes, és el que dèiem, no? És el que deies tu al principi. Com hi ha hagut governs de PP i Vox, bueno, sempre ho hem dit, no? Ningú fa més independentistes que un PP al govern. Mm. Però bueno, això és una cosa que diem i està molt bé i és veritat. Perquè...
Com a resultat, no pot ser l'objectiu.
Però no és l'objectiu, ni és que ens tractin malament perquè així reaccionem més. Ostres, estaria millor que reaccionéssim sense que ens tractessin tan malament, no? Però vull dir que al final és això, crec que si ara podem aprofitar per agafar i aconseguir més coses, són coses que tindrem.
Recordem, però, que amb el PSOE va ser quan 25% de l'escola en castellà,
ah, sí, sí.
Que si el cas Pegasus, vull dir que No veig tanta diferència entre uns i els altres. Evidentment, uns ho diu, jo sempre dic el mateix, el PP ho diu en veu alta, Vox encara ho exemplifica més, i el PSOE ho calla i ho ven com algo bonic, però són els pitjors, moltes vegades. Són els que ens han portat pel pitjor camí. Són els que ens han mengut això, l'Espanya federal. En períodes electorals sembla que el PSOE és una cosa dels anys, sembla el dels anys 80, com aquell que diu, i després quan arriben a govern és completament el partit statu quo, és completament un PP amb matisos.
Socialment no, però nacionalment són molt més espanyols el PSOE que el PP. És així. Podem considerar una virtut o un defecte des del nostre punt de vista, és algo horrorós, però a nivell estatal, hòstia, jo crec que el PSOE és el partit més monàrquic, és el partit més militarista, és on s'han augmentat més els pressupostos militars, és el partit més conservador en el sentit de la sacrosanta unitat espanyola indivisible, vull dir, tant o més que el PP, que poder per desmembrar l'estat espanyol, poder un PP-Vox és més fàcil en el sentit, perquè és tan horrorós que és la manera que trontolli i es desmunti tot. Llavors, en tot cas, el que sí que hem de fer és, ara estem en on estem, intentar rascar tot el que es pugui, seguir confrontant, seguir negociant la doble via. Una mica el procés també ho vèiem, era la idea de cremar contenidors o lliri a la mà. Segurament eren les dues coses i cap alhora, per entendre'ns, fent un abús de llenguatge. Però aquí segurament també ens pertoca una mica això i alhora és de dir-li a l'estat espanyol, aquest estat no és governable de cap manera sense els catalans. I la història ho ha exemplificat, bueno, sí que ho ha sigut, amb dictadures militars. no? Primos de Rivera i Francos i companyia. Però tota la resta sempre hi ha hagut la col·laboració, la connivència o el diàleg amb els catalans per un pes demogràfic, eh? Que això els bascos o altres estats, altres països que estan dintre l'estat espanyol, això no ho tenen. Però els catalans sí que ho tenim, llavors una qüestió demogràfica que tenim doncs, és una eina de pressió que podem utilitzar. I una cosa que també dèiem abans, ja per acabar de dir una cosa gruixuda abans d'acabar el tema, vull recordar que només hi ha hagut morts, gent assassinada en democràcia en governs del PSOE. O sigui, el Gal es crea en govern del PSOE i no va resoldre un conflicte polític matant gent, perquè matant gent no soluciona res. Ja per deixar-ho del tot.
Doncs també les respostes d'altres grups tampoc no s'han fet esperar. Si us sembla, escoltem a la diputada d'Esquerra, que la Teresa Jordà, el president del PP i el portaveu de Sumar i ministre de Cultura.
Esquerra Republicana sempre ens agrada debatre, sempre ens agrada escoltar i proposar, i en aquest sentit dependrà del president espanyol que posi damunt la taula i que vulgui acceptar aquesta moció de confiança. Nosaltres hi estarem encantats de que la faci i allà estarem debatent. Ara bé, deixeu-me dir també que tot això no s'assembla molt no? Aplanar una mica el camí vinguent de Junts per Catalunya aquesta proposta, al final potser per una moció de censura i per acabar doncs, fent govern amb el Partit Popular i en aquests moments doncs, també amb els feixistes de Vox. És el primer que hi veiem com a intencionalitat. Ara bé, debatre nosaltres, com sempre, els primers, proposar, com sempre, els primers, tot perquè Catalunya avanci i avanci en la bona direcció.
Lo que sí constatamos es que Sánchez solo tiene dos posibilidades. Seguir cediendo al separatismo lo que el separatismo le exija o poner fin a la legislatura. Entendemos que lo lógico sería lo segundo y consultar a los españoles qué es lo que hay que hacer y qué lo que los españoles quieren. Pero insisto, no puedo decirles qué es lo que va a hacer Junts, porque no pertenezco a ese partido político y desconozco si realmente esto va en serio o no. Y lo que sí le puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, como ha venido engañando a todo el mundo.
Que nosotros consideramos que la propuesta que se ha realizado una moción de confianza está fuera de lugar, viniendo además de un grupo parlamentario que acaba de apoyar una reforma fiscal muy importante para nuestro país, que es uno de los grandes hitos de la legislatura. Por lo tanto, creemos que es una propuesta que está fuera de lugar, que además, como saben, la potestad para presentar mociones de confianza corresponde al Gobierno. Y por lo tanto, lo que sí queremos instar a Junts per Catalunya y al grupo de fuerzas parlamentarias es a trabajar intensamente para tener los mejores presupuestos posibles que respondan a las emergencias en materia de vivienda, en materia de políticas sociales, en materia de emergencia climática que tenemos por delante.
Bé, suposo que us esperàveu aquestes respostes.
Bastant. Okay. M'ha sorprès una mica la Teresa Jordà.
Jo ja l'havia sentit, eh?
Oh, jo... ha dit que Junts fa això per acabar pactant amb Vox i el PP? He entès això?
Per fer una... Sí, el que diu, eh? Per fer una moció de censura juntament amb Vox i el PP. Sí, és el que
per haver-hi moció de censura hi ha d'haver alternativa, que Junts donaria suport en Feijó. Se l'ha begut una mica sense aigua. Jo crec que,
tot el carinyo, és el que està dient,
la Teresa Jordà una mica està en aquell punt de que qui no pot convèncer juga a confondre, perquè això no té cap mena de sentit. És evident, és evident que en Carles Puigdemont no farà president un president del PP pactant amb Vox. I això em sembla que tots ho tenim assumit. I això és anar a confondre en un moment de debilitat del partit que és absolutament necessari, perquè això és evident que no té cap sentit. En el cas aquí el que estem parlant és si Sánchez o eleccions. No hi ha més.
Sí, sí, no, espero, hòstia, espero.
No, això és
100%
mirar de confondre la gent i, bueno, no, aquest... És evident, això és que és una presa de
pèl. Jo crec que és una passada de llenguatge en aquest sentit, però el que sí que entenc és de dir que poder, el que es pretén aquí ara és aplanar el camí perquè hi hagi un procés electoral i que acabi passant el PP-Vox. I crec que és un abús de llenguatge. O allò també hi ha un punt de mala fe, eh? No ho sé. No volia entrar tant en això, però sí de dir... una mica el que dèiem abans, quan venen pressupostos és el moment de, que tothom ha de jugar les seves cartes. Llavors hi ha l'estratègia de confrontació, hi ha l'estratègia del manyac. No sé si és millor amanyagar o anar a confrontar. Han de conviure les dues coses segurament. I segurament això, el que sí que no tindria sentit seria que fos un farol, la qüestió de confiança, però és que parlar de confiança no és mai un farol. La confiança es té o no es té. La confiança es genera. I si la perds, costa recuperar-la. O sigui, a nivell de país tenim molt clar que tenim un problema d'autoconfiança. Perquè al cap i a la fi el que passi a l'estat espanyol m'interessa relativament. A mi m'interessa bastant més el que passa dins del meu país. Llavors, la confiança que tenim interna està tocada. No hi ha massa confiança entre Esquerra i Junts, internament entre ells. Hi ha un procés de recomposició pels lideratges, qui ha tirat endavant una part important del procés, amb totes les seves virtuts, amb totes les seves mancances. Dues persones molt importants són Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, i tant una com l'altra segueixen a la palestra política. I són persones vàlides, però potser el seu moment ha passat i estem en un moment de recompondre qüestions internes, i el que caldria seria personatges i lideratges nous, però no perquè l'Oriol i en Carles no siguin vàlids, sinó perquè l'Oriol i en Carles poder els invalida el temps i la història, i calen altres persones, i aquestes persones han de prendre un altre rol. Jo crec que l'últim cop que vaig venir a la tertúlia vaig demanar, i ho torno a demanar, recompondre una mica una unitat estratègica política a nivell de país, i crec que hi ha persones vàlides i interessants, en Pere Aragonès, en Quim Torra, en Carles Puigdemont, l'Oriol Junqueras, tot de persones que hi han sigut, i crear un consell d'ancians, crear un consell de persones que puguin aportar la seva experiència amb totes les virtuts i defectes que hi ha hagut, i que puguin ajudar a crear un full de ruta compartit. Però jo, al cap i a la fi, el que vull és l'alliberament d'aquest poble. I llavors, cap d'aquestes persones per mi són traïdores. Estaran equivocades o no? L'hauran encertat més o l'hauran encertat menys? Però no anem sobrats aquí com per anar repartint carnets de traïdor, perquè és que si no, no quedarà ningú. No quedarà ni l'alcàmera ni l'apuntador al final, no? Llavors jo crec que poder el que cal és un moment més de recomposició. Passa que com que el món no para, no, i la política no para, i el pressupost ho són ara, encara que no ens vingui bé, perquè a nivell intern necessitaríem poder una altra cosa, toca fer això. Punt tancat i mà estesa, no? I a partir d'aquí veure què aconsegueixes. Però és que independentment del que aconsegueixis o no aconsegueixis, compliran o no compliran, es tendeix a no complir sempre, i és qüestió de temps que hi hagi PP-Vox. D'aquí que hi hagi PP-Vox, què fem nosaltres? Com ho fem i de quina manera? Un cop hi siguin, què fem, com i de quina manera? I el que vull és això. Llavors m'agradaria, igual com aquí ara hi ha una tertúlia, que n'hi hagi una sense tele, sense micros i sense res, que hi hagi persones de país, que hi ha capacitat, hi ha coneixement, hi ha necessitat, hi ha voluntat, que estiguin parlant de el pla A, el B, el C, el D, per poder tornar-hi, tornar-ho a fer amb més força, amb més determinació que mai, i que sigui definitiu, no? Per entendre'ns, amb una permanència, amb una capacitat resolutiva i amb una capacitat de permanència en el temps. I parlem d'això, tota la resta són, per mi són serrells i detalls, Hi haurà pressupostos, doncs dos anys més de socialistes o tres, no n'hi haurà, doncs eleccions abans d'un any.
Va, doncs si us sembla, canviem de tema. El govern aprovarà aquest matí el projecte de llei de memòria democràtica. L'ha presentat aquest dilluns el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, en Ramon Espadaler, en un acte a l'antiga presó de la Model de Barcelona. Llavors, amb aquesta nova normativa, la memòria democràtica passarà a ser un element central en els currículums educatius. Es posarà un termini de 2 anys per retirar la simbologia franquista de l'espai públic i se sancionarà tothom qui cometi l'enaltiment del franquisme. Per què creieu que ha de servir aquesta nova llei?
Sí, d'hora, no?, que hi hagués una llei en aquest sentit. O sigui, no ens imaginem altres països, no?, en què hi hagi hagut una dictadura i en què encara hi hagi simbologia d'aquesta dictadura a l'espai públic i que sigui no cap mena de manera penalitzat, al contrari, no? De que no es puguin treure ni retirar coses sense passar una consulta i sense... Doncs llavors, evidentment, fer aquest tipus de lleis que permetin avançar cap a, bueno, no, a rehabilitar una mica el dany, a deixar de que hi hagi simbologia al carrer, a prohibir l'exaltament, que és que això és molt greu, que a dia d'avui encara no estigués regulat, no, de poder trencar amb això, i sobretot t'agafo allò del principi, no, allò que deia de les escoles, de poder explicar i de fer una part fonamental del currículum, no? Aquesta part de memòria històrica és la manera, jo també com a professora d'història, és una mica la manera, no, d'intentar aconseguir poder explicar de manera clara dins d'un currículum de què ha passat i què no ha de tornar a passar, no? I això ho podem aconseguir quan se'ns donen també les eines per poder-ho fer, però fins en el punt en què no és una part obligatòria, és una part prescindible, depèn del criteri, és més difícil. Per tant, està bé que hi hagi una llei en aquest sentit.
Què n'opineu?
Sí, absolutament d'acord. Retirar les imatges, simbologies feixistes, franquistes de les nostres ciutats, dels nostres carrers, del nostre entorn, ha de ser és un tema prioritari, jo crec que això ja hauria d'estar superat de fa 35 anys. Però en tot cas, encara hi som a temps, és veritat, mira, encara recordo l'estiu passat, mitjant en un poble de Castella-La Manxa, encara vaig trobar en un carrer, doncs, ple de símbols de la Falange, no? I quedes parat i viure amb una absoluta normalitat, i això passa més a prop de casa del que ens imaginem, i per tant em sembla molt positiu que estiguin davant aquest tipus d'actuacions per anar netejant una mica també en prou de la memòria de totes les víctimes del franquisme, almenys un reconeixement també a totes aquestes víctimes, que almenys a la via pública no hi hagi aquesta presència d'aquest. I per tant que també és una imatge molt, bueno, de fet és el que ha volgut l'estat espanyol, però és una imatge molt benevolent en respecte al franquisme, que a més, mira, un partit com Vox ho ha anat alimentant encara més, vist com un tema nostàlgic, no? Que és al final que et diuen, no, no cal, això ja és una part de la nostra història, deixem-ho així, bueno, sí, anem a Berlín i demanem-los que mantinguin les esvàstiques pels carrers. És de país poc democràtic i me n'alegro que estiguin davant aquests temes de neteja d'aquest tipus de simbologia.
Bé, de fet, aquesta llei també sancionarà tothom qui cometi enaltiment del franquisme. No sé com això es gestiona. Per exemple, no sé si te'n recordes, Agustí, un ple municipal que també es va... Bé, Vox també va fer, no?, una sèrie, un discurs que estava una mica fora de lloc. No sé com es gestiona tot això, com ho creieu que es gestionarà.
No sé si una cosa és l'enaltiment, jo estic d'acord. Com es farà, que s'haurà de fer un reglament, jo entenc aquí, que una mica defineixi quines consideracions. Per exemple, el regidor de Vox, Olot, va dir que ell era franquista. Això es pot considerar enaltiment. Jo, per una banda, hi ha una part que li agraeixo, perquè almenys va ser sincer. Perquè n'hi ha que ho són i ho callen tota la vida. Almenys ho he de reconèixer. Va de dir el que ell és, llavors ja queda clar on està situat. Però a partir d'aquí, no sé, haurem de veure quin reglament, com es desplega això, què vol dir enaltiment, segons aquesta llei, no? I després a veure com s'aplica, aquí és on m'agradarà veure-ho. Com s'aplicaran, perquè les lleis en aquest país, en aquest estat, n'hi ha moltíssimes, i la clau és en com s'apliquen i si s'acaben aplicant, que també tindríem una bona col·lecció de lleis que mai s'han acabat d'aplicar del tot.
Bé, de fet, dèieu que tu, Susana, deies que potser hi ha gent que es pensa que això fa, no?, que és molt antic, no?, que va passar fa molt de temps, i en canvi doncs no va passar fa tant de temps. Llavors, si us sembla, escoltem en Carles Vallejo, que és el president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, que ha fet com una resposta en aquesta nova normativa.
Esperem que la nova llei reforci en aquesta línia, per exemple, que desapareixi de Tortosa el monument a la batalla, a la victòria de la batalla de l'Ebre, que és el que va fer Franco en el seu dia, i que el jutge va paralitzar l'iniciativa que va venir des del govern, i estem a l'espera que realment desaparegui, i aquest és la principal simbologia franquista que tenim a l'espai a Catalunya.
Què creieu que passarà?
Clar, és que això, aquesta batalla de l'Ebre, el meu besavi era, per exemple. No és una cosa tan lluny, no? Vull dir, si el meu besavi és. No, només aquest apunt, no? Però que deies del principi, de que ens sembla que fa tant de temps i no tant.
No, una, no fa tant de temps, i dos, hi ha una cosa a nivell històric del feixisme europeu, sobretot parlem-ne ara que torna, perquè hi ha una nova onada feixista a nivell internacional, l'internacional feixista, això existeix, vull dir, no és cap tonteria, és Trump als Estats Units, és Milei a Argentina, és a uns quants governs a nivell europeus, és l'auge de l'extrema dreta, totes, no?, en tots els estats a nivell europeu. Hi ha un retrocés amb els drets col·lectius, Però en aquest cas, a nivell d'estat espanyol, hi ha una particularitat envers la resta. O sigui, Hitler acaba assassinant-se dintre del seu propi búnquer, o sigui, ell mateix s'autoassassina, no? Hi ha un moment que el tio no pot més i ja està. Mussolini acaba penjat de cap per avall a Milà i Franco mor al llit, donant-li la mà a la monarquia borbònica espanyola. Vull dir que atado y bien atado. Llavors, en el cas de l'estat espanyol, el feixisme no s'ha derrotat mai, s'ha assimilat. O sigui, s'ha reconduït, pensem en persones com Fraga, que era un ministre franquista, feixista, que acaba sent president d'un partit que es deia Aliança Popular, que es converteix en el PP, i segueix llavors sent ministre de governs democràtics de l'estat espanyol. Per tant, aquí no hi ha hagut cap trànsit en això. Pensem en les fosses comunes, que hi ha centenars de milers de persones desaparegudes. Això passa a Cambodja i passa a l'estat espanyol. A cap altre lloc del món hi ha una magnitud d'aquest calibre, no? Quan parlem d'això. Llavors, banalitzar el feixisme, banalitzar el franquisme, és una animalitat, vull dir, és una bestiesa que a nivell internacional no s'entén de cap manera. I aquí, com que ha anat passant el temps, sembla que... Bueno, no? Però ho tenim aquí, llavors, ho tenim aquí, i mentre això no es resolgui, mentre això no es parli, no s'expliqui, no es raoni, és bastant més fàcil que torni a passar una cosa de la mateixa magnitud o pitjor. Llavors, les coses s'han d'explicar, les coses s'han d'entendre, i una guerra civil és el més incívic que pot haver-hi, no? I una dictadura feixista és de lo menys democràtic i normal que pot haver-hi. I agafar i dir això, encara que sembli una obvietat, mai és suficient, perquè si no veiem llavors la gent el que vota, la gent el que pensa, la gent el que diu o la gent el que fa, i ens n'adonem que realment hi ha un franquisme, un feixisme sociològic sustentat a partir del classisme i tota una sèrie d'ismes, no? que tots i totes tenim, que ens han educat en fonaments bastant classistes o bastant diferenciadors. I l'humanisme ha d'anar per damunt d'això. Llavors, aquesta llei resol això? No. Però va en aquest sentit quan tot el món i tota la situació política i ideològica va just al contrari, amb una mentalitat en nom de la llibertat, d'un concepte llibertari, no? Llibertari però ultracapitalista, a més, sempre és, o sigui, el dèbil és qui més percep una mica aquesta situació. Llavors, jo crec que ens pertoca més que mai reflexar això quan una cosa és assimilada, reflexar que no es pot banalitzar de cap manera i que cal més que mai aquesta memòria històrica, que cal més que mai aquesta consciència, perquè no tornem a arribar a una situació d'aquest tipus de confrontació dels uns i els altres en relació als drets col·lectius. I la Carta dels Drets Humans parla de tota una sèrie de coses i crec que ningú la pot negar. Però és que quan obren la boca segons qui, en segons quins discursos, estan negant principis fonamentals de l'humanisme. I aquesta és una línia vermella que per mi no n'hem de deixar d'assenyalar mai de la vida. O sigui, la resta ens podem entretindre amb debats, ens podem confrontar o podem estar en contra de coses els uns dels altres, però dintre d'uns paràmetres que són molt evidents.
Tu, Susana, que has dit que ets profe d'història, com es gestiona això, explicant, no, la memòria històrica als alumnes, si potser a casa tenen un altre discurs?
Clar, aquests temes, és això, no? Al final són uns temes que són propers. O sigui, tu com expliques una cosa de fa molts anys a un altre lloc, un altre país, un altre... És molt més fàcil donar-hi una visió més objectiva, realment. Quan és una cosa que te toca de més a prop o que t'afecta més directament, és més complicat perquè hem de seguir sent objectius, tot i que, bueno, crec que sent objectiu ja és fàcil dir que allò era terrible i és el que va ser, no? Tal com explicava ara en Lluís, no? Però sí que és veritat que a vegades, clar, si tens alumnes que a casa, per sort, no és que m'hi trobi habitualment, però que tinguin una ideologia molt marcada cap a una altra banda, clar, et pots trobar en conflicte. Llavors, gestionar això, si tens una oportunitat dins de, per exemple, que s'inclogui dins el currículum escolar i que diguis no, és que això directament no és que criteri del professor, sinó que és que el govern ha decidit que això és tan important que ha d'estar dins del currículum i s'ha d'ensenyar a totes les aules tots els professors. No? Llavors és, bueno, és una arma, no?, per poder utilitzar i per poder dir no, no, aquí s'ha de fer i s'ha d'ensenyar i s'ha de veure per intentar això, aquesta regeneració democràtica, al final.
Ara ja per acabar, l'últim tema, no sé si heu vist aquests dies, aquestes darreres hores, una notícia que ha sortit d'una senyora, no?, que tenia constants vitals quan estaven preparant el tanatori de Palma. No sé si ho heu vist. Diguéssim que és un cas que també va passar fa relativament poc a Tarragona, i és que els catalans ens acomiadem dels morts en un o dos dies a tot estirar. I el Regne Unit, Alemanya o Bèlgica, allà no van amb presses, és a dir, que un funeral pot tardar, no sé, dies o setmanes. Creieu que tenim pressa per treure'ns els morts de sobre?
Jo crec que hi ha una cosa cultural, en aquest sentit. Hòstia, no, en primer lloc estic encara sobtat perquè no sabia la notícia d'una dona a la
Palma, que estava a l'hospital.
Sí.
A l'hospital van que s'havia mort, diguéssim, la van portar al tanatori i quan l'estaven preparant van veure que tenien constants vitals. Llavors la van tornar a portar a l'hospital, però aquesta senyora s'ha mort en res, en unes hores. Però vaja, que vull dir que l'estaven preparant al tanatori i aquesta dona tenia constants vitals.
Horrorós, també, no?
Ja estava a punt,
però... És de pel i de por, una mica, tot plegat. Més enllà d'aquest cas, que evidentment és flagrant, no?, que pugui passar això, sí que hi ha un concepte de tabú. Hem oblidat una mica que el cicle de la vida comença amb un naixement i acaba amb una mort, i és així. Llavors és un tema que tampoc ni l'hem parlat ni el tractem excessivament, queda com allà. Segurament amb mentalitats d'altres latituds o altres llocs, la mort forma part d'una manera molt més intrínseca o molt més directa. Però nosaltres ho hem anat com apartant una mica. De fet, és algo que hem externalitzat, no? Les dades parlaven això de que cada cop hi ha més gent, no?, que fa el que és la vella en el tanatori, en un espai extern a la pròpia casa. Abans els morts es vetllaven a casa, fins i tot hi ha altres cultures que consideren que hi ha una part de l'essència que està allà, que triga uns dies, no?, que són uns grams, són 7 grams o així, que és com l'esperit, no?, aquella part de la vida que llavors... Ens fotem molt místics, però... que com aquella part que triga el seu temps a sortir del propi cos, no?, que és una part de la persona. Segurament això, externalitzant-ho, doncs ho hem oblidat una mica. I amb això llavors no tractem bé temes de dol, d'acompanyament, de solitud, i ens perdem una mica en això. Poder segurament ens caldria reflexionar una mica, no?, aprofitar en vida les persones que tenim al voltant i el moment que se'n van, perquè és una qüestió... Aquí sí que ens iguala a tots, no hi ha butxaques, no hi ha res, no?, que ens diferenciï en aquest moment. I estar més preparades per poder portar una mica això. O sigui, és molt dur enterrar un progenitor, un pare, una mare o un avi. És molt dur enterrar un fill, però és una part que sabem que tard o d'hora ha de passar. Teòricament, en principi, se'n van els més grans, a vegades és més injust i no hi ha una qüestió d'edat, però segurament el que hauríem de fer seria replantejar una mica això i tornar una mica a les idees més d'abans, no?, de poder compartir, de poder trobar el punt de nexe, és un moment d'unió, per poder acompanyar a les persones. Jo que sí que m'ha frapat bastant és això, saber que el 80% dels enterraments són religiosos. Entenent, no? Vull dir, un estat laic, això i tal, vull dir, sense tenir res en contra, tothom té la fe que té, tothom ho fa, com creu, però curiosament, sense ser un país molt practicant, perquè les esglésies són buides, majoritàriament, vull dir, la gent no hi acudeix massivament, eh? O sigui, s'ha acabat la idea de la missa del diumenge i sortint anar a comprar el tortellet, això s'ha acabat.
És que ni es bategen ni es casen per l'església, no ha... però, per si de cas,
hi ha una cosa sociològica, cultural, no?, de nexe, i de transcendència. Vull dir, al cap i a la fi, més enllà dels ismes, no? El cristianisme o qualsevol tipus de fe, hi ha el concepte, no? de transmutar el cos i l'ànima més enllà. Seràs més místic o menys, però tothom té un component de concepte de Déu, concepte de divinitat. És una de les coses bàsiques, fonamentals de la filosofia en tot el temps. Vull dir que hi ha d'abans de la història, no? Però històricament ja hi havia un concepte de divinitat. Llavors, mantenir això està bé, externalitzar-ho amb això, no vull parlar malament, no, de les funeràries i dels vetllatoris, faltaria més, eh? Però que poder sí que hauríem de recuperar una mica l'espai o el temps per poder curar o per poder sanar una mica això a nivell individual i a nivell col·lectiu.
Sí, jo una cosa que no has dit, que és el temps, perquè jo recordo, em sembla que abans es feien 2 dies de vetlla, el tanatori o casa, eren 2 dies sencers i després l'enterraves el tercer. Ara la majoria de gent, un dia com a molt de vetlla, l'endemà s'enterra, i fins i tot he vist casos de al matí es vetlla i es fa el tanatori i a la tarda s'enterra, no? Donem molt menys valor al temps. És veritat que les cultures nòrdiques, jo crec, em sembla que fins i tot ho deia en un article, no? que quan més dies passa, encara guarden més dies als països nòrdics, i que té a veure amb el clima. Països freds, la conservació del cos és més fàcil, en canvi en països molt mediterranis, més calorosos, per un tema físic, doncs s'ha d'enterrar en un moment donat, perquè allò doncs pot començar-se directament a podrir, malauradament, no? Llavors, aquests 2 dies era l'1, per exemple, doncs jo tinc una tieta àvia que sempre diu, ara ja no ho feu amb ningú, però amb mi, si quan em mori, 2 dies de vella, sisplau, perquè és el que toca, no? I evidentment, doncs, és veritat que ara ens sembla molt, se'ns fa pesat, no? Pensar que hem d'estar 2 dies anant al territori així, però segurament donar aquest valor al temps a l'hora de despedir fins i tot ajuda la família i ens ajuda a tots com a comunitat. Per tant, això és una cosa que potser estaria bé recuperar, tot i que és difícil, no? I ho fem ben bé per un tema de pressa i del que el temps ara mateix és la moneda que ens importa més a la vida, i per tant, a l'hora de despedir una persona que estimem, fins i tot doncs, retallem dies del que marcava la tradició per anar per feina i passar pàgina.
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Ha sigut una tertúlia una mica entretinguda, parlant de política i de morts al final. Agustí Arbós, gràcies.
Moltes gràcies
per venir. Susana Pagès, Lluís Riera, moltes gràcies.
Gràcies.
Ens veiem demà amb més temes d'actualitat. Que vagi bé, adéu-siau.